tot costa.
Per si guanyar una final al Madrid esclafant-lo no fos prou satisfactori, el somriure se'ns allarga quan pensem que és el primer títol liderat per Lamine Yamal. No sé si serà aquesta temporada, però en vindran més, i en vindran de més importants.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dilluns 13 de gener de 2025. No cal que us digui que és el dia després de l'exhibició del Barça a la final de la Supercopa atropellant el Madrid. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que els jugadors del Barça avui han descansat, ja són a Barcelona, després d'aquest 2-5 d'ahir a l'Aràbia Saudita. Demà prepararan ja el partit de Copa de dimecres amb el Betis. Demà se li faran proves també a Íñigo Martínez, per saber l'abast de la lesió muscular que es va fer ahir en aquesta final de la Supercopa d'Espanya. Les primeres proves indiquen que podria estar unes 5 setmanes de baixa aproximadament, cosa que pot frenar la sortida d'Araujo. Encara s'havia de negociar, però vaja, que en els pròxims partits, òbviament, el necessitaràs.
I preguntarem a la Laia Tudel i al Ramon Salmurri per aquesta lesió d'Íñigo Martínez i per com afecta aquests plans de mercat que comentava la Sònia.
El dia en què Mundo Deportivo ha explicat que el Barça ha demanat jugar a Montjuïc durant l'abril. El club explica que s'han de curar en salut per si de cas, però que això no vol dir que no juguin partits al Camp Nou aquell mes. El cas és que, poc a poc, anem allargant el moment del retorn, tot i que ara ja fa setmanes que des del club el que diuen és hi tornarem quan tot estigui a punt.
Bé, anem caminant cap a aquell partit, aquesta temporada al Camp Nou, que ja vam comentar setmanes enrere. Veurem quan i si finalment hi ha un partit al Camp Nou aquesta temporada.
Potser en parlarà demà Joan Laporta. Demà roda de premsa a les 10 del matí. Roda de premsa, en teoria, per explicar què farà, per explicar la seva versió de la inscripció d'Olmo i Pau Víctor, on després la Laia ens en donarà també més detalls, però ja ens va dir divendres que el president del Barça tenia moltes ganes de xerrar després de tot el que s'havia dit en els últims dies.
Xerrar, i és possible que fins i tot passa alguna factura després d'haver resolt favorablement, de manera momentània, ni que sigui, la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, i sobretot després d'aquest primer títol de l'era Flick.
L'Atlètic de Madrid a la taula de classificació de primera divisió és el campió d'hivern, amb 44 punts, un més que el Madrid i 6 més que el Barça, que és tercer, perquè aquesta cap de setmana també hi ha hagut lliga a primera divisió, malgrat que els participants de la Supercopa ja tenien els seus partits jugats. Pel que fa a la resta dels equips catalans, el Girona és setè amb 28 punts, a 2 punts de les places europees.
Segons com tu miris, si comptes la setena com a europea...
Fins i tot podries dir que ja és a plaça europea. I l'Espanyol és tercer per la cua amb 16 punts, a un punt de la zona de permanència després de l'empat d'aquest cap de setmana.
Aquí no hi ha res a mirar, l'Espanyol continua en descens i havent desaprofitat una bona oportunitat jugant contra el Leganés a casa, la propera contra el Valladolid. Analitzarem aquesta primera volta de gironins i espanyolistes amb l'Eduard Solà i el Sergi Andreu.
I encara en futbol, l'apel·lació ha mantingut els dos partits de sanció a Vinícius, que podrà jugar a la Copa, però es perdrà els dos pròxims partits de Lliga per l'expulsió a Brestà, ja estava així previst, però faltava el que podia dir apel·lació.
Vist el que vam veure ahir, potser fins i tot li va bé per reflexionar.
La Federació Internacional d'Esports Aquàtics ha triat Bea Ortiz com a millor jugadora del món. És la segona catalana que guanya aquest guardó, que fins ara només tenia Jennifer Pareja. Bea Ortiz completa un any rodó després d'haver guanyat l'or olímpic a París i la Champions amb el Sabadell.
Enhorabona a la Bea Ortiz, una altra esportista catalana considerada la millor del món en la seva disciplina.
Ja tenim en marxa l'Open d'Austràlia de tennis, el primer gran slam de la temporada. Aquest matí Alcaraz, Djokovic i Sinner, entre d'altres el torneig masculí, i Swiatek, Goff i Pegula, el femení, han passat la primera ronda. Badosa es va estrenar ahir en victòria, s'enfrontarà a la segona ronda a l'australiana Talia Gibson, en un partit que es jugarà la matinada de dimarts a dimecres. I encara un últim apunt de motor a la vuitena etapa del Rally Dakar. El més destacat ha estat el control antidopatge, per sorpresa, que ha sotmès la Federació Internacional de Motociclisme a 6 pilots de la classe reina de les motos. Entre ells hi ha el valencià Toxa Saraina, segon de la General. I mentrestant, la victòria d'etapes ha estat per Luciano Benavides. Lidera Daniel Sanders amb 11 minuts sobre Saraina. En Rally 2, Edgar Canet segueix manant a la classificació. En cotxes, victòria d'etapa per líder Lategan, que ara té 5 minuts sobre el Regí i 28 sobre Ekström.
Aquest és el mapa esportiu. Evidentment, anirem a l'Aràbia Saudita amb el Dami Aguilar. Ja és l'últim periodista de Catalunya Ràdio que queda a l'Aràbia Saudita, després que han tornat tots els de la TDT. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Després de l'exhibició del Barça a la Supercopa, avui us preguntem quin títol veieu més a prop. Quin títol veieu més a prop? I us oferim quatre opcions. La Lliga, la Champions, la Copa, o sou d'aquells de partit a partit. No veieu cap títol a prop perquè encara queda molt. Lliga, Champions, Copa o partit a partit. Tenim un partidari del partit a partit segur en aquesta taula. Els altres dos en tinc més dubtes.
Els altres dos, de moment, encara n'hi ha un que... Avui hem passat tanta via que hem agafat a contrapeu.
Si és que ja ho diem, que això
no
ho hem de fer
córrer,
més llarg.
No es pot córrer tant. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
El que arriba tard, com haureu endevinat, és el Marcos López. Hola, Marcos, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé. Però per què no dones pas primer...
L'última vegada, Marcos. Arriba un límit que ja no fa gràcia.
En fi. Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Havent canviat de dígit i tot...
Fantàstic, fantàstic. Sí, eh? Sí, sí, home.
Però vaig quedar... T'asseguro que vaig quedar impactat de saber...
Però per què?
Perquè és que no els aparentes gens.
Bueno, doncs els tinc, eh?
Sí, sí.
60 més 5.
Com més 5?
Més 5 dies.
Ah, val. Què diu ara aquest tio? Yeah, 60, doncs sí, efectivament. No ho hauria dit mai, però
sí,
felicitats amb 5 dies de retard. La celebració a l'altura del que esperaves, sí?
Molt millor, encara.
Molt millor?
Molt millor.
Oh, que bé.
Molt millor, sí, sí. No esperava res. Bueno, esperava alguna cosa, però
home,
no... Sí, però no esperava... No, va ser una passada. Bueno, estic encara una mica... processant tot, perquè va ser molt fort, molt fort.
Molt bé, doncs nosaltres que ens n'alegrem, segur que si la celebració va ser així d'alegre és perquè s'ho mereix. Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Marta, que sapiguem, no ha celebrat cap aniversari en els últims
dies.
No,
he celebrat una gran victòria del Barça.
Ah, molt ben girat. I el Dani Sanabra, hola Dani, bona tarda.
Puntual, com sempre.
Puntual.
Bona, estic molt orgullós perquè mai havia clavat just el moment en què s'acaba la Falca, i tu dius, què tal, bona nit.
El tard però a temps, avui l'has sí, portat
a... Mi, acabo de fer la meva obra mestra. Crec que no puc superar això.
L'obra mestra del retard. En fi, que estem de bon humor perquè no pot ser d'una altra manera, com deia la Marta Corredera. Venim de l'exhibició del Barça ahir a Gida, aquest 5-2 al Madrid, que de seguida i amb tot luxe de detalls passem a repassar.
Dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Lamine entra dins l'àrea, dribla Lamine, continua Lamine, xuta Lamine! Lamine! Xuta Lewandowski, gol, gol! Balde, xuta Balde!
Sí! 5, sí, sí, 5, Madrid 1, i queda molt!
I quedava molt, però al cap de no res, Chesney se'n va anar al carrer i el que feia pinta, més que d'una golejada, que ja ho va ser, sinó d'una autèntica massacre, doncs es va quedar en aquest 5-2, que igualment fa molta patxoca, que igualment, òbviament, significa que el Barça s'endú el primer títol de la temporada i de l'era Flick, i que té un munt d'arestes que vull comentar, tant blaugranes com madridistes, ho en parlarem després amb la Maria Josep Hostalric, però la primera pregunta és tan oberta com Dani, Marta, Marcos, com us vau quedar amb el partidàs que es va marcar el Barça ahir?
En èxtasi. Per mi, Hansi Flick és la persona més important dels últims 4-5 anys d'història del club, o sigui, des que marxa Messi. No li trec mèrit als jugadors, que són meravellosos, però són els mateixos de l'any passat. No li trec mèrit a Laporta, que surt com a gran vencedor en tot el que ha passat els uns mesos, però vull dir, la gràcia, el motiu pel qual Laporta perdurarà és perquè ha tocat bé la tecla de Hansi Flick, per mi. I em sembla que li ha passat la mà per la cara a Ancelotti, en 2 mesos 9 gols. Mai en la història dels clàssics havia passat això, que et fotessin 4 i et fotessin 5 al següent partit, i a més en tan poc espai de temps. I tinc la percepció de que quan acaba l'any, o sigui, l'últim tram, el mes de novembre sobretot, és nefast.
Shit November.
Shit November.
I el desembre, de desembre, el desembre també bastant, va ser bastant shit.
Shit. Però el partit contra l'Atlètic de Madrid a mi em va deixar, t'ho juro, que vaig acabar l'any content i la gent se'n fotia de mi, sobretot els meus companys periodistes de Madrid. Té el trofeu de l'equip que millor juga, que no val per res i tal. Però jo vaig acabar molt content perquè vaig pensar, com el Barça jugui així la majoria de partits, el més normal és el que passi, és que passi el que va passar ahir contra el Madrid, no que passi el que va passar contra l'Atlètic de Madrid, que és estrany, no li trec mèrit a l'Atlètic de Madrid, però jugant al Barça com va jugar aquell dia, si repeteix aquest joc o similar, només li poden passar coses com les que vam veure ahir a la Supercopa.
És que aquest partit contra l'Atlètic de Madrid vam coincidir, tot i la derrota, que segurament havia estat el millor futbol practicat per el Barça de Flick. Jo crec que el d'ahir, vaja, n'estic bastant convençut, supera tot el que havíem vist fins ara, i això que ja l'històric de Flick té unes quantes obres mestres.
Sí, de fet, el dia de l'Atlético de Madrid te'n vas amb la sensació d'haver perdut, però no te'n vas amb una cara llarga de dir quin drama, no, al final te'n vas fins i tot content de dir, escolta, l'equip ha jugat bé, ho han intentat, han intentat seguir el pla de partit, no ha acabat funcionant a mode de resultat, però la imatge ha sigut molt bona, i jo crec que ahir el Barça és que fa una exhibició i acabes amb la sensació que és el Barça és el seu propi rival. Si ell, Barça, vol estar així i vol guanyar títols i vol sortir endollat com va sortir ahir, no té rival. Però és que ni a la Lliga ni a la Champions. El Barça ara mateix és amo i senyor del seu futur. Si ells volen seguir guanyant, seguiran guanyant, perquè el que van demostrar ahir al camp, de joc, d'intensitat, de pla de partit, de voler fer sang al rival, de voler més, per mi és una cosa que jo fa molt de temps no li havia vist a cap equip. És que fins i tot al Madrid. Jo, aquesta actitud, aquestes ganes i aquesta identitat, no?, que tenen els jugadors, i que els veus celebrar els gols dels companys tots junts, la celebració, veus a la porta amb l'equip, veus a Hansi Flick, per mi la sensació d'ahir és que no pot ser més bona després de tota les setmanes que portem convulses amb el tema de Dani Olmo i amb el tema de la porta, i jo crec que és el culmen d'una setmana boja. On el Barça surt molt reforçat, la porta òbviament surt molt reforçat, però on el Barça deixa clar i deixa constància que si d'ell depèn tot el que queda, es guanyaran més coses.
És evident que hi ha factors futbolístics que els analitzarem, que hi ha actuacions individuals que també en parlarem, però hi ha un concepte que la Marta ha apuntat, que és el de la fam que destila aquest equip, i que a més és molt fàcil de discriminar, perquè alguns dels partits que se li han escapat al Barça, no precisament el de l'Atlètic de Madrid, però alguns sí hem vist la falta d'alguns trets identitaris que tenen a veure amb la concentració, amb la mentalitat, i a mi el que em crida molt l'atenció és que justament en els partits grans, bé, el dia de l'Atlètic de Madrid el resultat no li va donar la raó, però per mi el partit sí, no ha fallat en cap partit gran. s'ha equivocat contra el Leganés, contra les Palmes, però en els partits grans, no només els guanya, sinó que marca molta autoritat. A mi em crida l'atenció.
A mi me pareció un partido de museo. Un partido que dentro de un tiempo, dentro de unos meses o de unos años, recordarás como tal vez, y ojalá que sea así para el Barça, el punto de partida de una generación extraordinaria. Porque el partido lo tuvo todo. Es decir, si tú eres capaz de remontar un gol como el de Mbappé, si tú eres capaz de meterle 4 goles al Madrid en la primera parte, o sea, 4 goles en la primera parte, eres capaz de meterle 5.
El parcial de 5-0 és impactant.
Sí, sí. Si
eres després d'haver-ne rebut un.
Exacto. Eres capaz de meterle 5 al minuto 48 de la segunda mitad con los mismos jugadores que la pasada temporada. No había aparecido todavía Dani Olmo, no había aparecido ni Pau Víctor. Es decir, eran prácticamente los mismos jugadores con versiones no mejores, sino extraordinariamente mejores. Al final, el foco lo tienes que poner, como decía Dani, en el entrenador. El entrenador es el que ha cambiado, el que ha inyectado una vitamina, no solo digo futbolística, sino también ha sido capaz de aislar al equipo de un ruido que era ensordecedor, un ruido que le llegaba desde dentro del club, y ha sido capaz de aislarlo, de darle una estabilidad y de darle una mentalidad a un equipo que es, si tú lo analizas fríamente, es un equipo que es una mezcla de generaciones. Hay una pandilla de adolescentes con Lamine, con Pau, luego hay unos jóvenes que ya tienen cierto pozo como es Pedri y Gavi, y otros que acaban de llegar como es Casado. Luego te aparecen los veteranos, has perdido al portero titular, que es Ter Stegen, juegas con el suplente se convierte en titular y se acaba expulsando. Yo creo que lo que más ha trasladado Flick, aparte de la idea de juego, eso es evidente, es la mentalidad. Es decir, ese equipo tiene una capacidad de levantarse de manera extraordinaria. Venía del Atlético de Madrid, cuando jugaba de manera muy buena, pierde el partido, y llega, yo creo que ha hecho como un reset, llega a Barbastro y juega bien.
Ahir Lewandowski deia que l'equip li havia anat molt bé les vacances de Nadal, que és una obvietat, perquè el marge de que pogués estar bloquejat, l'equip estava evidentment cansat, però fa aquesta sensació, la veritat.
Sí, sí, juega bien. No juega un partido maravilloso contra el Atlético de Bilbao, pero es solvente, es sobrio y tranquilo. Es decir, tampoco el Athletic es un equipo para menospreciarlo. Y lo de ayer, insisto, es un partido de museo, porque tiene fútbol, diversión. Este, creo que lo dijimos aquí hace mucho tiempo, para mí es un equipo muy divertido.
Eso es indiscutible.
Es un equipo muy divertido, que conecta con la gente, que la gente se siente representada porque es atrevido, a veces hasta inconsciente. Bueno, el día de Atlético Madrid, por ejemplo, en condiciones normales, si tú gestionas aquello un poco mejor, es empate a uno.
Es un partido que no se puede escapar 1-1, pero yo creo que el día següent ponderábamos aquí, sí, que estaba bien haber anat a buscar el 2-1.
Y es un equipo atrevido, arriesgado, que le encanta vivir al filo de la cornisa, que a veces se cae, pero lo que hizo ayer tiene mucho mérito, no solo a nivel futbolístico, y acabo, sino la última media hora demostró que con 10, si tú lo gestionas bien, también puedes hacerle daño. ¿Cuántas oportunidades tuvo el Real Madrid?
Dos.
Al final, y el Barça tuvo una.
Sí.
Y el Barça tuvo uno que, si Lewandowski deja pasar el balón a Dani Olmo,
sí,
hubiera sido el gol del CSD. ¿Sí?
Era el de Olmo.
Sí, el 2-6 hubiera sido. Pero a mí me parece que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho este equipo. Es un equipo imperfecto, es un equipo evidentemente que es inmaduro, pero el mayor tesoro que tiene es que en 7 meses no solo le ha metido 9 goles al Madrid, bueno, se los ha metido en 78 días, sino que la gente se ha conectado con el equipo.
Per mi, perdó, l'efecte Flick s'assembla molt, és difícil comparar perquè un és un jugador i un entrenador, a l'efecte Ronaldinho quan va arribar. O sigui, l'estat d'ànim del culer capgirat, la il·lusió, ho puc dir, un club de merda, amb molts problemes, amb un nivell d'estrès judicial, directiu i tal, i només veure Ronaldinho et poses feliç. Jo, només veient el Barça de Flick, em poso igual de feliç.
M'ha fet gràcia que miressis l'hora i t'ha semblat que a partir de les 7
sí, que puc.
Mira, quin any era, i dic 2025, quan sé, ho puc dir.
Molt bé.
Jo crec que tots coincidirem que ahir el Barça si no és per aquesta expulsió d'Stensne, era un dia de marcador històric. És el millor partit de la temporada, segur, i dels clàssics dels últims anys, probablement el millor. Jo crec que el dia del 2-6, del 5-0 de l'època de Guardiola, probablement estem parlant d'altres etapes, però per mi van ser millors, sí. Però dels últims anys aquest és el millor amb diferència. I ho deia el Costa abans, quan parlava amb la Carot, que li deies, és que no vam ni patir. Realment, quan sí. Marca... Quan...
Ella home, i la seva parella sí, que ja m'ho explicaran després, quan tinguin una estona.
Sí, però això ja és la mentalitat, col·lega. Quan marquen el 2-5...
Home, però amb 5-1...
Sí, però amb 5-1, a la primera jugada que et quedes amb 10, et fan el segon, i és cert, jo ja vaig tenir un punt d'inquietud, ho diré així, inquietud, però no va arribar a ser patiment, perquè ja vas veure que el Barça ho controlava. Jo crec que en aquella mitja hora també hi ha un punt de demèrit del Madrid, que no té cap mena de convicció anar a intentar remuntar aquell partit, perquè és que ho tenia molt difícil, també.
En general, jo diria que hi ha un punt de demèrit en el global
en general,
del
partit és veritat,
però ja ens el mirarem després, perquè jo crec que avui el que toca sí. De manera prioritària és celebrar aquesta actuació tan rodona del Barça. Després parlarem, insisteixo, d'actuacions individuals, però ara començo a enfocar la pregunta que fem als nostres oients. Això d'ahir us canvia la perspectiva del que esperàveu del Barça en aquesta segona part de temporada? I en aquest cas em refereixo més a trofeus que no pas al futbol que puguem veure, que jo crec que això no estava gaire en qüestió. De fet, el Marcos parlava de Flick. Jo tinc la sensació que, tot i la concatenació de mals resultats del tram final de temporada, no vaig sentir en cap moment ningú que qüestionés Flick. No. Vull dir que
en
l'altra època podia haver passat, hauríem pogut dubtar. És més, ahir la nit pensava, ara perquè és un 5-2, ha estat un recital, si avui haguéssim perdut contra el Madrid, què?
Res.
És un supòsit que no ens haurem de, al qual no ens haurem d'enfrontar, per sort, però tu creus que res?
És que jo tinc una visió que potser no és la compartida majoritàriament, però ara posaré una mica d'aigua al vi. Jo estic en èxtasi, m'encanta el joc del Barça, el futbol, però a mi la Supercopa d'Espanya m'és bastant igual. És a dir, no, crec
no per perdre la Supercopa.
És
que és
més pel valor del partit.
Quan tu dius,
no?
et canvia la forma de veure, no el joc, has dit, sinó la temporada. Llavors, el que m'estàs preguntant és si veig la Lliga o la Champions més a prop pel que va passar ahir. No. La veig igual, que no és lluny, la veig igual de prop.
O sigui, tu no et serveix per recuperar, perquè l'equip recuperi crèdits.
O sigui, però és que per mi no havia perdut tant crèdit.
Aquest és el punt de partida.
Jo estava molt content el dia de l'Atlètic, t'ho juro. O sigui, ho ha dit la Marta, jo estava molt content el dia de l'Atlètic de Madrid. Ja sé que van perdre, però és que estava molt content.
Per mi les victòries li sumen crèdit a Flick i, en canvi, les derrotes, a qui penalitzen és la plantilla. És a dir, quan el Barça ha estat malament, on hem anat a parar, és que això és el que hi ha. En el sentit de, és molt difícil mantenir aquest nivell, aquest ritme, això que vol jugar Flick requereix una intensitat, unes ganes, una pressió constant que probablement, i ho hem vist en el novembre i el desembre, hi ha moments que quan l'equip, les cames, estan un punt més cansades, ho nota molt.
Sí, sí, i el cap.
Clar, i fins i tot, exacte, el desgast mental que et suposa dimecres, diumenge, per uns jugadors que són joves, per una plantilla que és curta en efectius i curta, sobretot, en jugadors que poden ser titulars
qualitat.
Sense que es noti la diferència de qualitat. I, per tant, jo crec que Flick, si hagués perdut ahir, no sortiria perjudicat ell, sinó més aviat la situació en la que es troba, el context en què es troba el Barça.
El Dani no li canvia la perspectiva perquè no havia perdut crèdit l'equip. La Marta i el Marcos, veieu l'equip amb uns altres ulls després de la victòria d'ahir?
A veure, més que veure'l amb uns altres ulls, em queda la certesa de que aquest equip està preparat, tot i la joventut que té, per fer coses grans. I això és una cosa que potser se'ns havia oblidat una miqueta amb els resultats del 5 de novembre i del començament de desembre. I és una cosa, al final...
Sí, per això ho deia. Evidentment, llavors, de l'octubre...
Sí, i tant.
És com si haguéssim tornat a l'octubre amb una versió encara millor.
I jo crec que ara que... O sigui, davant de la resposta, per mi sí. O sigui, jo encara surto més engalanada i amb més certesa de que el Barça pot guanyar els títols que queden per guanyar perquè està viu a totes les competicions. Ara, la gran assignatura pendent per mi que té Hansi Flick a les mans és saber extramotivar aquests jugadors la resta de partits que no siguin, entre cometes, importants. Perquè jugues a Champions un dia important, l'equip va com un tir, ahir l'equip va com un tir, però per mi la feina l'has de fer contra equips, entre cometes, d'inferior nivell, que a priori surts i dius avui guanyarem sobrats, i és quan palmes. Per mi, a Flick, el que ha de fer són aquests partits, endollar la plantilla, perquè són els dies que guanyes lligues. I aquí és on no ha de deixar l'equip del Barça de perdre més punts, perquè al final és el que està fent anar-te'n en distància amb els de dalt.
Si no estava preocupat en novembre, quan estàveu tots preocupats...
Si... Bueno, un moment.
Va haver-hi un dia que va admetre que sí.
Va haver 3 setmanes o 2 setmanes que va desaparèixer.
No.
El Barça contra el Leganés, no és el Marcos. No, el Barça contra les Palmes. El Marcos, no, viatge, no,
el Marcos i l'avui absent, perquè hi serà demà Anaïs Martí, van acabar reconeixent que havien acabat preocupats.
Ara
fan veure que...
No, però vosaltres estàveu preocupats des del primer dia.
No, des del primer dia no, al novembre.
Bueno, pero esto forma parte de un proceso de un camino y es un equipo adolescente, o sea, en su expresión pura es un equipo adolescente, porque ¿cuántos jugadores veteranos tiene realmente?
Lewandowski.
Íñigo. O sea, y Rafinha tiene 28 años y...
Ter Stegen también lo puede ser jove.
Sí, claro, pero Ter Stegen no está, o sea, si tú lo analizas en el cuerpo y en el núcleo central, ayer juega un centro del campo que es Casado, Gavi, Pedri, estamos hablando de 20, 21, 22, sí, 22 sí. años, o sea, y estás jugando contra el Real Madrid, y para mí la grandeza de lo que hizo ayer es hacerlo contra el Madrid de Valverde, de Bellingham, de Vinicius, de Mbappé, de Rodrigo, de la propaganda, porque el Madrid tiene mucha propaganda, es el campeón de Europa y el campeón de Liga, pero también tiene mucha propaganda y son capaces de recibir un 5-2 y decir que el Madrid siempre se levanta. Pues no, a veces no se levanta, y son capaces de decir que el Madrid siempre tiene épica. Pues no, el Barça de Flick le ha quitado, al menos en estos dos partidos, hasta la épica.
Sí.
Con el 0-4 sí. Le quitó la épica, y con el 2-5 también le ha quitado la épica, porque la sensación esa que tenían muchos culés de ahora... Con el gol de Rodrigo, cuidado. Pues no. Pasó la media hora, acabó el partido y el Madrid se fue al vestuario con un entrenador desorientado que se enfrenta a una situación difícil ahora, porque ahora va a ser difícil, aunque el calendario ahora le favorece, pero va a ser difícil porque va a tener que gestionar esa situación. Y Mbappé juega el mejor partido desde que viste la camiseta del Madrid y sí. Se lleva 5. Y Courtois, el mejor portero del mundo, hace un partido soberbio y se lleva 5 goles. Mm.
Després en parlarem del Madrid. De fet, el Marcos García ens explicarà com ha estat digerida aquest atropellament al sí de l'entitat blanca, i parlarem amb la Maria Josep Hostalrica a veure què en pensa, però... Crec que hi ha hagut unanimitat a destacar, a ponderar el paper de Hansi Flick i de la seva superioritat tàctica sobre Carlo Ancelotti, doncs introduïm-ho al laboratori.
Torque Lab.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Va, ha anat bé el viatge de tornada?
Molt bé, tot correcte.
Doncs nosaltres que ho celebrem de tornar a tenir no només el Ricard, sinó també l'expedició de la TDT entre nosaltres a casa. Ricard, ara en parlàvem d'aquesta superioritat absoluta del Barça sobre el Madrid, que no és nova si l'acumulem a la del partit de Lliga al Bernabéu, i la pregunta que introduïm al laboratori és quins trets té aquest Barça de Flick que es converteix en insondable pel Madrid?
Doncs mira, jo crec que en línies generals que el Barça va atacar molt bé. No, el Bernabéu, la primera part, ja ho hem parlat a vegades i hem coincidit, que la primera part no va ser brillant, que l'equip no va estar prou precís, però la sensació que el Barça contra... El Madrid, fins i tot el de Flick, s'assembla molt al Barça, no? Per mi el que va generar el Barça és tenir molt control a cap rival. Va tenir superioritat numèrica al mig camp, va retrocedir una mica Lewandowski, i el vam veure aparèixer en zones més pròximes a l'elaboració, no tan fixar els centrals, el que treia els centrals de zona, però per intentar guanyar aquesta superioritat numèrica a dintre. Va participar molt en totes les accions col·lectives d'atac. Era com un intermediari per connectar a vegades de banda a banda quan no hi havia una passada llarga, un canvi d'orientació de Lamine llamant la Rafinha o de Rafinha cap a la banda dreta per jugar el dos contra un a la banda amb Koundé. És a dir, es va repartir molt bé els espais, però el Barça sobretot va atacar bé. Després pot ser més o menys vertical, i el Barça va encertar quan havia de ser vertical, però sobretot va tenir fluïdesa, que no és una cosa que al Barça li haguem vist en tots els partits. És veritat que sí contra, per exemple, l'Atlètic de Madrid, que va ser un partit també amb espais reduïts i, per tant, amb dificultats, però el Barça va tenir ritme de circulació, bona ocupació dels espais, va tenir bona barreja d'amplitud, profunditat. Per la banda dreta va jugar molt el 2 contra 1, el 2 contra 2 amb Lamine Yamal i Koundé, amb les arribades de Rafinha per carregar l'àrea des de la banda esquerra, l'aparició de Balde a la banda esquerra, la direcció de Pedri, la col·laboració de Gavi, Casador pendent molt de les vigilàncies. O sigui, com tot molt sincronitzat. I jo crec que el Madrid, que ben bé no sé què volia, o sigui, la sensació és que volia replegar-se per sortir en la transició, com va fer els primers minuts, però va ser superat defensivament molt ràpidament. Recordem que els primers 10 minuts el Barça en té dues o tres. Però després, quan es posa per darrere, no sé si volia pressionar més amunt, si no volia... o sigui, no vaig veure al Madrid defensivament quin pla tenia pel partit. I el Barça ho va aprofitar perquè insisteixo que en pilota per mi va estar... Per mi va ser un dels millors partits del Barça en pilota.
Segurament el Madrid ho propicia, però el Barça, com ara dius, va dominar tot el partit. Et sembla que la idea de Flick continua sent la mateixa que la del mes d'octubre, que l'ha matisada una mica? Què diries que ha evolucionat?
Bé, jo crec que és la mateixa, però millorada o perfeccionada, no? És veritat que Gavi no és un jugador més... tant entre línies, o sigui, les tres alçades del mig camp que veiem clarament amb Dani Olmo o clarament amb Rafinha, perquè recordem que com que no va poder començar la temporada Dani Olmo, vam veure Rafinha i tres davanters d'entrada. Gavi és més migcampista, no? De tots els que han jugat en aquesta posició, aquí ha jugat fins i tot Ferran, el més migcampista és Gavi. És possible que amb Gavi omplis més el mig camp, que ell no sigui una tercera alçada tan pròxima per atacar l'última línia. A mi el que més em va cridar l'atenció, tot i que no he pogut revisar el partit i m'agradarà fer-ho, jo crec que és Lewandowski. Aquí hem vist molt fixar els centrals i atacar, diríem, les últimes els últims moviments de l'acció col·lectiva en atac, és a dir, les accions de rematada, i ahir el vaig veure molt amb la descàrrega. Crec que una de les coses que a mi em va agradar molt que ha fet el Barça i que cada cop fa millor és quan el rival pressiona, com ahir ho va intentar el Madrid, i si pressiona malament és que els migcampistes s'apropen molt a la primera passada per generar espais, molts espais, per separar la línia de pressió del rival. Sobretot la línia defensiva de la línia de mig camp. És a dir, quan els dos interiors s'apropen molt a la sortida, es genera un espai buit que normalment cobreix són aquestes pilotes que posa al mig, que fa la sensació que les posa aviam qui les rep, i no, el que està generant és que, clar, té molt més espai Lewandowski per retrocedir, l'espai és molt més net, Lewandowski té més amplitud amb tota la seva zona de recepció, fins i tot Lamine Yamal. És a dir, enganxes molt els davanters a la línia defensiva, apropes molt els interiors i poses la pilota amb els llunyans a la zona central, i aquí Lewandowski ahir va estar especialment fi, quan va haver de descarregar de cara pels migcampistes que hi ha atacant de cara, o quan, com per exemple el gol de Lamine Yamal, com que treus de zona els centrals que venen amb tu, jugar a l'esquena de la línia defensiva per les desmarcades de Lamine Yamal o Rafinha, com en el cas de Casador del cinquè gol, que la passada no és de Lewandowski, però que és molt semblant, no? És a dir, el Barça surt des del darrere, atreu molts jugadors del Madrid, connecten amb Casador i Casador ràpidament busca l'esquena de la defensa. Jo crec que aquest és un moviment que ho va fer millor contra l'Atlètic Club, que és una cosa que el Barça es va encallar, per exemple, contra la Real Societat, recordeu, aquell dia, i que i que els últims partits sí que tinc la sensació que ha millorat, sobretot perquè per la col·laboració de Lewandowski, que feia la sensació aquesta temporada que no tenia tanta responsabilitat en tot aquest treball de tercer home, de descàrrega, sinó que era més un punt i final.
Tots aquests petits detalls, que segurament són menys evidents que la pressió o que la manera com tirava el fora de joc al Barça, especialment a l'inici de temporada, em fan pensar que és possible que haguem infravalorat la capacitat estratègica de Flick. Vull dir que li hem atribuït mèrits en coses més a l'engròs, per dir-ho així,
sí.
I potser no ens havíem aturat encara en veure aquests petits detalls, com ara matisar la posició de Lewandowski, el treball per fer la superioritat numèrica per dins, coses que són, algunes són noves del partit d'ahir.
Sí, sí. Jo crec que aquí, Jordi, hi ha un tema de que Flick no té un relat futbolístic i, per tant, no el podem matisar, m'explico. És a dir,
clar, ell tampoc contribueix a explicar-lo, per tant, l'hem d'anar descobrint sobre la marxa.
Correcte, correcte. I que això pot fer que, com no la podem compartir amb ell, la mirada, el viatge futbolístic, i no el coneixem, no sabem ben bé fins a quin punt té un repertori estratègic, tàctic, molt ric, no? No, és a dir, estem parlant que aquí, quan les coses han funcionat bé, l'etapa Guardiola o l'etapa Cruyff van ser molt didàctiques, no? Amb Cruyff vam aprendre un abecedari, una manera de voler enfrontar-te al futbol.
I fins i tot l'etapa Xavi no anaven necessàriament bé les coses, però Xavi tenia... Xavi sí, no tenia cap mena de problema en explicar-ho.
Clar, volia estirar una mica des de Cruyff cap a tota la nissaga, no? Mm-hmm. Fins i tot Luis Enrique va començar molt hermètic i sí. A poc a poc es van obrint. I quantes vegades havíem sentit allò de jo atacaré on hi hagi més espai. Si ens pressionen a dalt, jugarem en llarg. Recordeu aquell debat de si es jugava massa en llarg amb Neymar, Suárez i Messi, que sí, feia sí. Que el Barça no sortia bé des del darrere, i Luis Enrique ens deia que els espais estan al darrere de la defensa rival, que ens està deixant 3 contra 3. Vull dir, vam anar avançant, no? Luis Enrique va anar flexibilitzant i va anar construint diríem que el seu relat futbolístic. En Flick això no ha passat. És que fins i tot amb Rijkaard, amb qui vaig poder tenir una certa proximitat, encara que ell no era molt transparent públicament, si tu anaves a buscar-lo amb 4 detalls o 4 interrogants, ell te'l resolia. És a dir, hem perdut, per una qüestió de temps i de com funciona el futbol ara, aquesta proximitat amb els protagonistes. I amb Flick falta... I probablement per ell és bo, perquè viu aïllat d'aquest debat, i nosaltres ho hem d'anar descobrint. I com dius, potser aleshores no és que infravalorem, és que ho descobrim quan ho veiem amb l'obra, no? Quan ho veiem allà al davant. Ho hem d'interpretar, ho hem de decodificar, hem d'intentar veure aquests matisos. I per nosaltres també és un repte molt interessant perquè no tenim xuleta, no? Mm. Intentem desxifrar el que ell ens ensenya amb la seva obra, però és apassionant veure que l'equip evoluciona, que avança, que es veuen coses noves i que hi ha conviccions innegociables. I que la veritat és que els dos partits contra el Madrid jo crec que tenen matisos diferents. No és que el Flick li faci el mateix a Ancelotti, entre d'altres coses perquè Ancelotti va canviar el dibuix, ja havia canviat i jugava amb Bellingham, tenia un migcampista més, i jo pensava, ostres, amb un mitja punta i dos migcentres podràs tenir superioritat numèrica? Doncs sí, perquè ells amb 4, els dos jugadors de banda estaven molt pendents de les bandes, per tant els en quedaven 2, ara en tenien 3, però tot i això baixes Lewandowski, pots tenir 4, apropes Gavi, no tens un mitja punta. És a dir, Flick jo crec que va... O sigui, a la resposta d'Ancelotti respecte al Bernabéu, Flick li va donar una volta més i crec que va per davant.
Doncs el 9-2 que li ha clavat de moment Flick a Ancelotti parla més clar que el seu discurs futbolístic, que com diu el Ricard l'anem descobrint partit a partit i exhibició a exhibició. Ricard, gràcies.
A vosaltres.
Dos quarts i mig de 8 del vespre. Ja hem repassat les impressions del Dani Sanabra, la Marta Corredera i el Marcos López en general sobre la final d'ahir i el que representa. i hem escoltat les impressions del Ricard Torquemada de per què Hansi Flick ha pintat la cara a Carlo Ancelotti ja en un parell d'ocasions, les dues que s'han enfrontat aquest 9-2 que remarcava el Marcos López. És hora ara d'individualitzar, més enllà de la figura de l'entrenador, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
I posats a individualitzar, ho farem amb els integrants del trident ofensiu del Barça. Després, evidentment, hi podeu afegir els noms que vulgueu, però començarem, si no et sap greu, per Lamine Yamal, que
a
la TDT hi va haver unanimitat, excepte un idiota que va votar per Rafinha. En què havia estat el jugador més determinant del partit.
A veure, Lamine Yamal ahir va jugar 60 minuts, va fer un gol en 3 xuts, 2 d'ells a porteria, una centrada, 3 passades de mèrit i va provocar 3 faltes. Subratllo això de les 3 faltes perquè, si no recordo malament, una és la que li fa Camavinga, que hauria d'haver suposat l'expulsió, i les dues altres són de Rüdiger en accions en les que, si Rüdiger no li fa la falta, realment allò és una ocasió de perill o almenys una aproximació per part del Barça.
Ara que dius això, per si algú es pensava que no ho faríem, li dedicarem un autèntic monogràfic a Gil Manzano com es mereix, però serà al final de les nostres dissertacions estrictament futbolístiques.
Va tenir 8 situacions d'un contra un, 6 bé, 2 malament, 7 recuperacions i 5 pèrdues de pilota.
6 de 8 en un contra uns és molt heavy.
Ara vaig, perquè per mi ja, mirant, o sigui, avui he fet un exercici que és, a banda de buscar les estadístiques del partit, he buscat un resum individual del partit de Lamine Yamal i per mi hi ha dues dades d'aquestes que criden l'atenció. I si vols vaig a la primera, que és aquesta que diu 6 de 8 en un contra un és molt heavy. I és veritat, però és que a més, això del un contra un, o sigui, i ja està canviant, i més en el cas de Lamine, perquè no són tant situacions d'un contra un i ja està. És un contra un i normalment un segon en un contra un. No és que sigui directament un contra dos, sinó que són accions consecutives d'un contra un. Per tant, en aquest segon un contra un, quan arriba l'ajuda després de superar el primer defensor, és més difícil encara tenir èxit, perquè ja vens de superar un rival. Per tant, teòrica, o sigui, és un 6 de 8, però no és exactament un 6 de 8. Normalment,
ja
té molt més mèrit que no pas això.
Efectivament, perquè no elimines un rival a la jugada, sinó dos.
Ah, exactament.
Cosa que encara t'acosta més al gol, evidentment.
I l'altre és que tot el que, o sigui, és l'eficàcia de Lamine Yamal, que tot això que genera ho faci amb només 5 pèrdues de pilota, és, per mi, molt significatiu, perquè tu pots tenir un futbolista, i ara no voldria parlar d'un extrem amb molt desequilibri, però tu pots tenir un futbolista que li diguis, escolta, genera, i ell genera.
De qui parla?
Però això...
Et refereixes a un dels jugadors més decisius de la Lliga Francesa?
Absolutament, però reconeixerem fins i tot el sector que li fem costat, que és un futbolista capaç de generar com pocs, però que també això va implícit amb un seguit de peatges.
Correcte.
En el cas de Lamine, aquests peatges es redueixen molt comparat amb la resta de futbolistes que desequilibren o que generen.
Ahir la nit al Club de la Mitjanit debatíem enmig de l'eufòria, però segurament no estàvem gaire equivocats sobre si considereu que Lamine Yamal ara mateix per la seva capacitat d'influència en partits com els d'ahir és el millor jugador del món.
Con Salah, sí. Porque para mí Salah en el Liverpool está haciendo una temporada maravillosa.
Estadísticament és millor Salah.
Sí, sí,
jo em refereixo més perquè evidentment no li puc demanar a Lamine els números estratosfèrics
de Salah,
però parlo en capacitat d'influència.
Sí, però està entre els dos tres millors del món con diferència.
I la influència la interpreto des del punt de vista de fer el gol que fa en el moment en què el fa, perdent
correcto.
El partit. Ahir el Xavi Campos destacava molt i té raó. La intuïció de Lamine no és que sigui Gavi pressionant, però com llegeix les jugades per recuperar pilotes com la que genera el 4-1 a la pròpia frontal de l'àrea i després llancen el contraatac. Des del punt de vista de la influència, i jo crec que és per això que molts l'equiparem a Messi, a mi se m'acudeixen pocs jugadors ara mateix del seu nivell. Pocs per no dir cap.
A mi també.
Bueno, y si entra la variable de la edad, no hay ninguno.
Claro,
o sea, es que no hay ninguno. Si entra esa variable que es fundamental, no hay ninguno. Porque toca decirlo, a los 17 años Leo no hacía esto.
Per descomptat. Sí, sí.
És que la fotografia fixa amb la mateixa edat, amb el mateix moment, és igual d'exuberant o més la de Lamine que la de Messi. El que passa és que Lamine és molt difícil que sigui Messi perquè el que falta per veure és que 10 anys seguits estigui... Clar,
17.
La longevitat serà complicada.
Cada cap de setmana, això és molt difícil. Però això ens ha de servir, no servirà, però això que ens està passant ens ha de servir perquè la propera vegada, que espero que sigui mai, però segur que tornarà, perquè són cicles, que el Barça tingui un moment mediocre, amb un entrenador mediocre, amb una idea mediocre, i que semblin jugadors mediocres, i algú digui, un periodista digui, el Barça no m'agrada com juga, no està jugant bé, ningú se li atreveixi a dir no, és que clar, perquè ja no hi ha Iniesta, no hi ha Messi, no es pot jugar així. Tu ets un burro perquè tu desitges jugadors que ja no existeixen. No, escolta, Iniesta i Messi i tal, d'acord, són irrepetibles, però hi ha jugadors que poden fer coses semblants. És a dir, està Lamine. Estem dient que la fotografia de Lamine és millor que la de Messi en aquell moment. I Pedri, no serà mai Iniesta, però s'assembla al tipus de futbol. A Xavi, si vols. No, s'assembla a aquest tipus de futbol.
És que la gràcia de Pedri és que comença Busquets, a semblar una combinació dels dos.
No hi haurà mai cap Busquets, però Casador, jo què sé, és que, però va haver-hi un moment que semblava no, a mi no m'agrada com juga el Barça de Koeman. No, però és que tu ets un burro perquè tu què vols, jugar com Iniesta i Messi?
També et dic, Dani, que és gairebé una obra de l'Esperit Sant, que en 20 anys de diferència al Barça li surtin Messi i Lamine de la Masia.
Tens una edat similar a la meva, tu has sentit dir mil vegades, primer, no hi haurà un altre Johan Cruyff com a entrenador, va venir Guardiola. No hi haurà un altre Romario, va venir Ronaldo. No hi haurà un altre Ronaldinho. Ronaldinho és el més gran que he vist a la meva vida. Va venir Messi. O sigui, que no s'acaben, les coses no s'acaben ara. S'han de buscar i s'han de tenir la visió per apostar-hi.
És veritat. Bé, doncs no voldria recrear-me en la qüestió Lamine perquè tinc com un filtre natural que m'impedeix recrear-me en l'equiparació Lamine-Messi, però vaja, ara mateix el Barça és evident que li ha tocat la... Vaja, no seria correcta l'expressió, però no t'ha tocat la loteria.
Ha tornat a treballar molt bé a la Masia per treure un altre jugador diferencial.
Això pel que fa a Lamine Yamal, però els dos companys de davantera, Lewandowski i Rafinha, també ho estan patant.
Heu estat tranquils amb el penal de Lewandowski?
Jo sí.
Ja no els posem nerviosos, Davant.
Tu no?
No, ell més, sí, és que és del sector robertista. Sí.
Jo com
sempre.
Però com si els altres no ho fossin.
No, Lewandowski té un alt percentatge d'èxit.
Sí, però hi ha molta gent que es posa molt nerviosa quan Lewandowski fa aquella aturada. De fet, crec que... Però, vaja, això és una qüestió meva, però crec que Lewandowski ahir canvia la manera de xutar el penal perquè té Courtois davant.
No és el primer cop que...
No. No. No dic que ho fes ahir de manera extraordinària. No. Sí, ell domina això...
I l'adivina Courtois,
però,
Sí,
però ell sap que Courtois esperarà l'aturada i vol un punt de...
Però és que els números ho testimonien. Per mi, Lewandowski és un especialista del llançament de penal i li permet fer coses com aquestes. Avui crec que em convé més és fer el saltironet, que a mi també m'inquieta, i en moments com ahir, pel que sigui, perquè Courtois és molt gran o perquè potser pensa que s'ho esperarà, doncs no el fa i bé, tira un penal de manual.
Sí. Lewandowski, aquesta temporada ha fet 26 gols en 27 partits. D'aquests 26 gols, 16 són en Lliga, 16 gols de 48 xuts al campionat de Lliga Robert Lewandowski. I són 26 gols ara, al mes de gener, que són els mateixos que va fer en tota la temporada passada. I això té diverses lectures perquè ja m'ha semblat que algun sector anti-Robert Lewandowski de Barcelona aprofita aquesta dada per escenificar que la temporada passada de Robert Lewandowski va ser dolenta. Crec que 26 gols en una temporada d'un davanter no és una temporada dolenta, i al revés.
Va tenir trams certament dolents.
Existeix un sector anti-Robert Lewandowski.
Sí, i te'n faries creus de lo prop que el pots arribar a tenir. Sí.
Sobre aquesta temporada de Lewandowski, òbviament no hi tinc res a dir. Sobre la passada, si voleu, ens podem detenir en tot aquell tram.
Torno a 26 gols en una temporada.
Sobre aquesta, jo crec que hauries de tenir alguna cosa a dir, perquè és una temporada colossal.
Dolent. Clar, efectivament. És que el Robert Lewandowski aquesta temporada és el Robert Lewandowski que el Barça va fitxar i que va fer una primera temporada que va donar la Lliga i veurem si aquest any que la dona, però vull dir que amb aquest rendiment...
Tot ha d'un títol ja també.
Exactament. Sí, sí.
I per cert, dues coses de Robert Lewandowski. La primera...
Jo esperava que les factures fossin demà, però veig que avui ja n'hi ha tot i a dret.
Ha passat la factura una mica.
Sí, avui aquí, quan la tinguis, aprofita-la. Això com Robert Lewandowski. Dues coses de Robert Lewandowski. La primera, ahir té un rol, crec, una mica diferent al que venia tenint fins ara.
Ara en parlava el Ricard, perdent metres, arrossegant Rüdiger fora de posició.
I lo hizo extraordinario. Lo hizo extraordinario.
I la segona, que ja ens estem habituant a aquest cos a cos Rüdiger-Lewandowski, que cada vegada que juguen un contra l'altre, déu-n'hi-do, perquè Rüdiger va molt fort. De fet, sí, crec que és el primer clàssic de Robert Lewandowski, que Rüdiger li clava el genoll aquí a l'esquena i el deixa bastant tocat.
Molt bé. Sí, ahir també va haver-hi algun que ens va fer patir tots plegats.
Hi ha una entrada al final de la primera part, per mi molt dura, també de...
Naranja, quasi.
Doncs no va ser ni groga.
Lo de l'àrbitre i les targetes.
No,
és un altre.
Aquest monogràfic el
guardarem. Dicho esto, Lewandowski és fundamental en el gol de Lamine,
Sí, home.
És fonamental, perquè no és el passe solo, sinó que ell desaparece de su zona y genera el espacio. Uh-huh. Es verdad que la defensa del Madrid es un
caos.
Es una fira.
Sí,
es una
fira. Es de chiste. Mendy no está donde tiene que estar. Rüdiger se traga la trampa que le tiende Lewandowski. Pero creo que ayer... Y ahora hay que decirlo, porque yo también, y lo sentí ayer, cuando quita Lamine, pienso... ¿Este cambio?
Yo lo voy a aplaudir porque voy a que descansi.
Bueno, ya, pero era un cambio y mantiene a Lewandowski, y la media hora final de Lewandowski es realmente muy buena para lo que le pide el partido.
No sé fins a quin punt ha influït en aquesta Supercopa, perquè també el dia de l'Atlètic de Bilbao va ser substituït, que la Minyamal venia d'un esquins de turmell i que probablement ja està bé protegir-lo una mica.
Sí, però també és veritat que amb 10
Claro.
Et quedes amb 10 al jugador que tu tens al cap, que és més determinant o més desequilibrant del teu equip.
I què penses? Recordo que la TDT ho comentava. Serà qui podrà aguantar-te la...
Sí, però és aquest...
En
aquell moment 4 menys, però 4 gols.
És el sentit aquest de dir, ojo al Madrid, de la remuntada èpica, que ja veuràs.
A mi no em fa vergonya reconèixer que jo no hauria fet aquest canvi, perquè tinc molt present el que va passar contra el PSG, i és veritat que el matís de tenir 4 gols d'avantatge no t'obliga, no fa necessari que visitis permanentment l'àrea contrària, però vaja, jo per haver de jugar així prefereixo cames ràpides que una referència. En fi, ho va fer així Flick i li va sortir de conya. Ens falta Rafinha.
27 partits, 19 gols i 11 assistències aquesta temporada. És el rècord golejador en la carrera de Rafinha en una sola temporada. De fet, la 17-18 va fer 18 gols, aleshores jugava el Vitoria Guimarães, i allò va ser, com en el cas de Lewandowski, en tota la temporada. Ara 19 i som al mes de gener.
El jugador de la temporada.
Per rendiment?
Sí.
Però no, és a dir,
no,
és que aquest debat el vam tenir, Rafinha no és ni el millor jugador del seu equip.
No, però jo te digo el jugador de la temporada.
Per rendiment, sí, pot ser-ho.
No, el jugador de la temporada, el que le ha dado el salto de calidad a la delantera del Barça.
No sé.
Es decir, el año pasado
Lamine,
no mete...
Lamine Yamal...
Sí, però Lamine ja lo tenia.
Ja te lo dava.
Sí, però Lamine ja te lo dava.
No, però Lamine Yamal també ha fet un pas endavant aquest any.
Però a nivell de goles i d'assistències, el gran salto de calidad te lo da Rafinha.
Estadísticament, jo estic d'acord amb el Marcos, però és veritat que el salt de qualitat en influència de Lamine Yamal, a mi em sembla que és devastador pels rivals. Vaja, ahir ho vam tornar a veure, les dues coses. La influència de Lamine...
Bueno, Rafinha acaba el partido con 2 goles i una assistència.
Que sí. Jo,
o sea,
jo no sé quants partits ha jugat el Barça sense Rafinha, potser cap, però sense Lamine els ha perdut tots.
Sí. Però acaba el partido contra el Real Madrid...
Però
con 2 goles i una assistència, y siendo jugador capital en toda la estructura de ataque del Barcelona.
Sí, y sobre todo era el que percutía al sector, en teoría, más débil de la defensa del Madrid, y la verdad es que els va
destruir. Y eso que no le agradaba jugar a la izquierda.
Bueno, pero eso también es el entrenador que lo convenció.
Sí.
Porque es curioso, porque yo creo que Rafinha... Precisament el canvi de posició és el que més l'ha beneficiat, més enllà de l'estil de Flick,
el pot
beneficiar molt. Sí, que ja va acabar la temporada passada així, i ja va acabar amb un molt bon nivell. Però probablement, Rafinha, a la posició de Lamine Yamal no és jugador pel Barça, no. I en canvi la posició que li han trobat és un jugador que et dona ara mateix un salt diferencial.
És millor esta temporada que Vinicius.
Home, clar.
Home,
sí, ah, sí, bueno, sí, home, clar, però... Sí.
Sí, sí, però per a què dir-ho?
A més, estem comparant dos jugadors que no tenen res a veure, perquè Vinícius l'any passat, que molta gent coincideix que va ser el millor jugador de la temporada, té uns números que són inferiors als que ja té ara Rafinha. El que passa és que, clar, el camp del City et resol ell el partit. Bé, en definitiva, jo...
A mi me parece que Rafinha es un jugador que, como aprovechando la expresión de Sam Murray, no tiene un sector ni anti ni contra, y eso le penaliza, porque el impacto que tiene en el juego del equipo es extraordinario.
Jo estic d'acord que la versió del Barça que estem veient sense Rafinha no la podríem veure, però també passa amb altres jugadors. Va, farem una pausa i hem de parlar segurament de l'única mala notícia d'ahir, la lesió d'Íñigo Martínez. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic.
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Aquest dimarts, Joan Laporta passa l'atac.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El president del Barça explicarà públicament el culebrot al voltant del cas Dani Olmo i Pau Víctor, després d'un inici d'any caòtic.
Puedes estar en una situació límite.
I emocionant.
Pero lo importante son las emociones.
Segueix la roda de premsa de Joan Laporta al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz, Carme Lloberes i Emilio Pérez de Rozas.
Aquest dimarts, a partir de les 10 del matí.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
EAE Business School patrocina aquest espai.
3 minuts i les 8. Hem estat gairebé una hora dissertant sobre l'exhibició del Barça a la final de la Supercopa i és moment per preguntar-vos a vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Traslladem a la nostra audiència la pregunta que hem fet fa una estona amb els nostres col·laboradors. Si després de l'exhibició del Barça a la Supercopa, quin títol veuen més a prop? La Lliga, la Champions, la Copa o partit a partit?
Doncs partit a partit és l'opció més votada, partit a partit amb un 55%, seguida de Champions, 20%, la Copa el 16% i només un 9% per la Lliga. La Lliga és l'opció que més complicada veuen els nostres oients. Per exemple, el Just Flow diu la Copa, la Lliga, l'Atlético està demostrant més regularitat i venen uns anys difícils amb Julián Álvarez. Han fet un salt molt gran. El Germán diu, tinguem paciència, gaudim d'ahir, gaudim del camí fins a finals de temporada, si quan arribi guanyem títols a celebrar-ho com mai. El Jordi, opino exactament el mateix que abans del partit, tot està a les nostres mans o peus i aquest Barça és capaç de tot. El Càvic diu, queden prop de 57 punts en joc, estem a 6 del líder actual i la gent anar dient que la Lliga està molt difícil. Si el Barça sabés jugar amb la consistència que ho va fer ahir, ho poden guanyar tot.
El Jordi Duran diu, partit a partit que no serveix de res guanyar a Madrid i perdre amb el Leganés. S'està fent bona feina, consolidem-la. I si arriben més títols aquesta temporada, benvinguts. Sí, la feina que s'està fent és massa bona per obsessionar-se amb els títols. Primer cal estabilitat. I acabo amb el Mito Pito, diu, el millor de tot és la fam i ambició d'aquests jugadors joves, que com van dir ahir diversos després de l'exhibició i humiliació al Madrid, és la primera de moltes, i tot i que a la Lliga la cosa està difícil ara mateix, queda molt i la propòsit ha de ser partit a partit per aconseguir el màxim de títols possibles.
Voleja la prudència i em sembla bé, si em permeteu, fer una lectura de la resta de resultats que em permet traslladar-vos la meva teoria després d'aquesta final. El nostre i la nostra audiència considera que el Barça té més opcions de guanyar la Champions i la Copa que la Lliga, que és normal, perquè la Lliga va a 6 i a 5 punts, però a mi el partit d'ahir em va transmetre la sensació que aquest equip, en competicions curtes i al cara a cara, veient que no s'arronsa davant de ningú i que pot pintar la cara a qualsevol, pot ser un candidat tranquil·líssimament a guanyar, ja no dic la Copa, però fins i tot la Champions.
Sí, hi ha una part de mi que em rebeixo.
No estic, Marcos, no estic dient que guanyarem la Champions. No miris així. Dic
fa quatre dies estàvem perdent amb Leganés, sí, i ara estem parlant de guanyar la Champions.
Doncs mira, precisament per això, a mi em dius què guanyarà el Barça aquesta temporada, i sense que vegi clar cap títol, et dic que el veig abans guanyant la Champions que la Lliga.
Però la pregunta que feu, que, o sigui, és una mica trampa la resposta, però jo crec que la resposta...
No agrada.